Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que l'Atlètic de Madrid ha caigut contra el Rayo 3-0, tres dies després de golejar el Barça a la Copa. El futbol no hi ha qui l'entengui i a l'Atlètic de Madrid de Simeone encara menys. Si algú a l'Atlètic de Madrid pensava que encara tenia opcions a la Lliga, avui les ha descartades. L'Atlètic de Madrid és a 15 punts del Madrid, que va guanyar ahir 4-1 la Reial Societat al Bernabéu en un partit en què el Madrid va ser molt contundent i on també li van xiular dos penals sobre Vinícius, que cap dels dos seria indiscutible. El Madrid ha guanyat els últims 8 partits de Lliga, 24 punts sobre 24, i és líder provisional amb 2 punts més que el Barça, que juga demà a Montilivi contra el Girona. Tornarà Rafinha, veurem si per ser titular o suplent, i Flick ha rebaixat avui el to contra l'arbitratge després de l'escrit de queixa formal que va enviar ahir el Barça de manera oficial a la Federació Espanyola i al Comitè Tècnic d'Àrbitres. El Girona, Mitchell, ha dit que el Barça sempre és favorit, també després de venir d'una desfeta com el 4-0 contra l'Atlètic de Madrid a la Copa. Mitchell encara no tindrà Ounahi, el marroquí, ni Àlex Moreno, que continua lesionat, i el porter Rubén Blanco entrarà a la convocatòria. L'Espanyol va jugar ahir dissabte 2-2 contra el Celta a casa, a Cornellà. Va reaccionar per capgirar el gol inicial del Celta a la primera part, però els 3 punts es van escapar al temps afegit amb l'empat del Celta, i l'Espanyol continua sense guanyar des que va començar el 2026. Són 7 partits aquest any, 2 empats i 5 derrotes. A més del Rayo 3, Atlètic de Madrid 0, aquest diumenge també s'han jugat a primera el Mallorca 1, Betis 2, acaba de finalitzar a Son Moix, el Llevant 0, València 2, derbi de València amb batussa final, i l'Oviedo 1, Atlètic Club de Bilbao 2. A la classificació de primera, líder provisional, el Madrid amb 51 punts, 2 punts més que el Barça, que en té 49 i que també té el partit pendent de demà a Montilivi. Tercer és el Villarreal amb 45, amb els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid, que també en té 45. El Betis és 5è amb 41 i ja fa forat amb el 6è classificat, que és l'Espanyol, amb 35. El Girona ocupa la 14a plaça, 26 punts, amb el partit pendent de demà, però compta amb només 2 punts de marge sobre el descens. A la Lliga F, avui s'ha jugat l'Espanyol 1, Dux Logroño 1. Ahir el Barça va golejar l'Eibar, el Johan Cruyff, 4-0, i el Badalona va perdre a casa contra el Tenerife, 0-2. A la classificació de la Lliga Femenina, el Barça és líder, amb 10 punts més que el Madrid, que és segon, el Badalona baixa a la 9a posició, 26 punts, i l'Espanyol és 11è, amb 21, amb 12 punts de marge sobre el descens. Tant l'Espanyol com el Badalona sembla que aquest any no patiran per assegurar la permanència. I avui els precandidats a la presidència del Barça han demanat paperetes per recollir signatures i poder convertir-se en candidats. N'han demanat 4 precandidats: Joan Laporta, Víctor Font, Xavier Vilajoana i Marc Síria. De moment, 4. Després us expliquem quantes han demanat cadascú. Tenen 2 setmanes entre demà dilluns i el dilluns 2 de març per recollir les 2.337 signatures de socis del Barça que els convertirien en candidats. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 15 de febrer. Passarem la nit amb tots vosaltres, que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs? Està bé, el Ricard està bé perquè acabo de parlar amb ell per WhatsApp, però vaja, ara el saludem. També hi ha l'Aina Grau a la producció del directe, el Raül Orgalles a l'estudi 1, i el control central aquesta nit ja al Lautaro Quinteros. I també hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge, com per exemple victòries del Barça i del Girona en els derbis d'aquest diumenge a la CB.
Al Palau Blaugrana el Barça s'ha imposat 97-60 al Manresa amb un nom propi, Nicola Kusturica. El serbi s'ha convertit avui en el jugador més jove de la història del club a anotar una cistella amb el primer primer equip, amb només 16 anys. Kusturica, a més, ha acabat amb 7 punts i 6 rebots. El Girona ha guanyat aquest matí al Barris Nord, a la pista del Lleida, per 81-93. Pep Busquets ha estat el més destacat, amb 17 punts. Ahir va guanyar la penya a la pista del Saragossa i els aragonesos van acomiadar el seu entrenador, Jesús Ramírez, després del partit. A la classificació, el Barça és quart, empatat amb el tercer, Camp Múrcia. Segon és el València a un partit, després de guanyar avui l'Andorra per 75-107. I líder és el Madrid, que ha remuntat a l'últim quart per guanyar aquest vespre a l'Unicaja 92-96. El Joventut és 8è, Girona 10è, Lleida 12è i Manresa 13è.
Com has dit que es deia el jove nou anotador més jove de la història del Barça de bàsquet a l'ACB?
Nicola Kusturica.
Kusturica, eh? Kusturica.
Sí, aquests cognoms serbis, aquesta C final, alguns pronuncien Kusturica, però en principi és Kusturica.
Home, és un cognom més o menys conegut, a tots ens sona una mica Kusturica, però vaja. A la Lliga Femenina també hi ha hagut derbi i l'ha guanyat l'Uni Girona.
I amb contundència, 88-64 contra el Cadí la Seu, un partit que ha dominat amb claredat la pivot de l'Uni, Mariam Koulibaly, que ha acabat amb 30 punts i 6 rebots. També ha jugat aquest matí la penya, molt superada pel València, 83-67. A la taula l'Uni és líder, mentre penya i Cadí tenen el mateix balanç, una victòria per sobre del descens.
Lliga de futbol sala, avui ha jugat l'Indústria Santa Coloma.
I ha empatat a 2 a la pista d'Oparrulo. Els colomencs són l'equip que marca el descens i amb aquest punt sumen 7 més que l'Alzira, que divendres va perdre el Palau contra el Barça.
Va guanyar el Barça el divendres a l'Alzira. Què ha passat avui als Jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo?
Destaquem el paper de la catalana Nora Cornell, que està debutant a uns Jocs Olímpics de 20 anys. Cornell ha estat 19a a la classificació de l'Slopestyle Snowboard i ha quedat fora de la final. Això en un dia en què el noruec Klebu s'ha convertit en No Wars en l'esportista amb més medalles d'or dels Jocs Olímpics d'hivern, després de guanyar la prova de relleus en esquí de fons. I et parlo un moment de demà, perquè demà a les 10 del matí, primera mànega de l'eslàlom d'esquí alpí amb el català Quim Salarich. La segona mànega serà a 14:45.
Hem tingut un Gales-França dels 6 nacions de rugbi.
Amb un domini aclaparador dels francesos vigents campions que no han donat cap opció i s'han imposat per 12-54.
Qui ha guanyat el rally de Suècia?
Parlant de Gales, el triomfador del rally estatal galès Elfyn Evans, que guanyant també aquesta segona prova de la temporada, s'ha posat líder del Mundial. Els també pilots de Toyota, Katsuta i Pajari han completat el podi.
I com ha anat la mitja marató de Barcelona?
Doncs amb diferents rècords, començant pel dels participants amb 36.000 persones. També s'ha batut el rècord a la prova femenina que ha guanyat la keniana Lois Chemnung, rebaixant la marca establerta en 12 segons. En categoria masculina, victòria per a l'etíop Hagos Gravargiot.
I en categoria masculina, marca d'una hora i 37 minuts per un membre de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio.
David Clopés.
David Clopés, sí senyor, que crec que aquesta vegada ha estat l'únic de la redacció que s'ha animat amb la mitja marató de Barcelona, que és una mitja marató molt divertida i que és el preàmbul a la marató que s'ha disputat aquí un mes. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Entrarem en la prèvia del derbi de demà a Montilivi, en el Girona-Barça, que arriba en un moment curiós per als dos equips. Abans, però, avui no us ho he preguntat si heu fet la mitja marató de Barcelona, perquè altres anys ho feia, ja no la marató, la mitja marató.
I ja ho has preguntat fa uns dies, també, això, eh?
He perdut. De la mitja marató?
Sí, crec que ens ho vas preguntar.
Sí, bé, o sigui, la resposta continua sent la mateixa en tots els casos, eh?
Correcte, sí.
Aquest any tampoc.
Aquest any tampoc. La informació que era avui.
La mitja marató. Ricard, bona nit.
Bona nit, dic que m'ha faltat la informació, no he pogut inscriure.
Ah, doncs mira, d'aquí un mes hi ha la marató.
No arribo a temps.
Aquí arribes, penses? Ricard.
Veure'ls passar a compte?
És molt divertit, eh? Sí, o sigui, l'any passat vaig anar a la marató i em vaig trobar... Vaig dir, segur que em trobo algú, i em vaig trobar l'Albert Roura, em va fer moltíssima il·lusió, i a última hora, ja, a l'hora de l'aperitiu pel centre de Barcelona, però vaja, és molt gratificant també veure'ls com arriben patint i orgullosos del que han aconseguit.
Sí, sí. Jo no he anat al final. Crec que estava més o menys al quilòmetre 10 i he flipat amb la quantitat de gent que corre. Vull dir que la xifra ja la saps, però quan els veus corrent tots junts és impressionant.
Sí.
Admiració profunda, eh?
Sí, el que passa és que la mitja marató no té la meitat de mèrit que una marató. Fins i tot menys, no? O sigui, no sí, veus l'esforç, el sacrifici, les cares torçades de gent que està fent un esforç gairebé inhumà per finalitzar-la.
Pels que no he fet ni una mitja ni una sencera, jo crec que té el mateix mèrit, però...
crec que no és
tu, el... Xavi, has fet la mitja, sí que l'has feta,
sí,
no?
Sí, 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 la vaig ficar.
La sencera no.
No, la sencera no, no. No, no, i la mitja s'ha de dir que és viable. A mi em va semblar viable fa 10 anys que la vaig fer, però vaja. Ara segurament no.
Fa un parell de setmanes que va haver-hi la gala del Mundo Deportivo.
Sí.
Això va ser un dilluns. Jo el dimarts al dematí vaig anar a córrer a la carretera de les Aigües, sí, amb un amic. I ens vam trobar el... Sembla que és Joaquim Plimo, que és el recordman de la mitja marató. Que serà que li van treure perquè es va fer Barcelona el rècord i li van treure el dia següent o...
I li va fer de llebre.
No, ens vam creuar, però clar, veure córrer aquest...
No, és un espectacle.
Va fer la carretera de les Aigües... Sí, no sé si va menys d'una hora.
Sembla que portin piles, sembla que portin motor, una velocitat, sí, sí, una elasticitat. Sí. Vaja. A veure, us ha sorprès molt la derrota de l'Atlètic de Madrid avui al camp del Rayo? Bé, a Leganés, perquè han jugat a Leganés pels problemes amb Vallecas. L'Atlètic de Madrid venia de golejar el Barça i avui 3-0 contra el Rayo, el descans 2-0, i a la segona part, al minut 30, Mendy ha fet el 3-0. Algú podia esperar-se que està ensopegada l'Atlètic de Madrid 3 dies després de passar per sobre del Barça?
Sí, primera, sí, sí, per alineació, i segona perquè l'Atlètic de Madrid està una mica com el Villarreal, que també li està passant. A la Lliga ja no poden optar, i fins que el Betis, com avui que ha guanyat, els apreti una miqueta, sí que hauran de forçar la màquina per assegurar les quatre primeres places per a la Champions l'any que ve. Però jo crec que estarà en terra de ningú. A l'Atlètic de Madrid està focalitzat amb el partit del Borussia de la Champions, amb l'eliminatòria de Copa. Jo crec que, com et dic ara, fins que el Betis no els apreti, la Lliga se la prendrà d'aquella manera.
A mi m'ha sorprès molt, m'avanço. M'ha sorprès molt, perquè el Rayo tenia baixes importants, el Rayo no podia tenir Vallecas, vivia un moment social molt complicat, amb més pendents del president que no pas dels jugadors, el Rayo en situació de zona de descens, i jo m'imaginava que l'Atlètic de Madrid, vaja, que no fes una exhibició, però perdre 3-0...
Que ves de la inèrcia positiva d'un partit.
Clar, és que si no aprofites aquest moment i aquest salt de qualitat per estabilitzar-te, ja no dic 3 esglaons per sobre, perquè entenc que el que va passar dijous és difícil de repetir, però un esglaó per sobre, just ara que ve això de la Champions, això que diu l'Oriol, clar, però és que això és una mica el que estem dient del Barça, és connectar-se i desconnectar-se. Això és complicadíssim. Compte que no s'enduguin una castanya per no aprofitar la inèrcia, perquè això de pensar, oh, avui què és, diumenge, avui és Lliga, bé, avui és una cosa. No, avui què és, dimecres, ai no, que avui juguem la continuïtat de la Champions. Espera, que avui venim amb 4 gols de la... Això és molt difícil competitivament marcar aquest pas. Jo, normalment, els equips que fan això, com es va endur el Barça la revolcada l'altre dia, s'enduen la revolcada i no penso tant en la tornada, com en les coses que té en joc l'Atlètic de Madrid.
Ara us demanaré per la tornada.
De fet, Ricard Oblak ha dit precisament això, que estaven triant els partits i que això no ho havien de fer. Simeone no hi ha estat d'acord amb el seu jugador, crec que ha estat una més una qüestió de futbol, però ha vingut a dir això, que semblava que no sortien amb el mateix desig, i em sembla evident, a mi també, com el Ricard, m'ha sorprès sobretot la contundència del resultat, però l'Atlético... potser pel que diu l'Oriol té de fa temps un problema de falta d'ambició cada temporada, que és que en té prou en entrar entre els quatre primers a la Champions, i normalment tercera o quarta posició, i jo crec que té plantilla per estar molt més a prop d'aquests 13 o 16 punts respecte al Barça, però com que en té prou amb això, li falta aquest gen guanyador d'aquell desig i aquella necessitat i fins i tot aquella autoexigència de guanyar i anar a tots els partits. Aleshores, ara s'ha centrat en la Copa del Rei i, a més, libera Champions, i sembla que la Lliga, com que ja està ja classificat per la Champions, en té prou, però per mantenir les dinàmiques positives, jo crec que desaprofitar la bala de l'energia que et dona guanyar-li el Barça com li va guanyar.
Costa?
A mi m'ha sorprès molt poc.
Molt poc.
Molt poc. El 3-0, sí, no m'esperava que els fotessin un carro, però vaja, tant com em va sorprendre que ens en fotessin 4 l'altre dia. A veure, és que l'Atlètic de Madrid fora de casa fa pena tota la temporada. El 0-5 al camp del Betis, jo crec que deu ser l'únic partit amb cara i ulls a fora de casa que han guanyat bé. I això, per tant, no és de dinàmiques positives. És que fora de casa no tenen cap dinàmica. I si això li afegeixes, i a mi això em sembla determinant, i fins i tot diria que em sembla normal, si tu vens de Copa, partit que jugues com si fos la final de la Champions, i vas a jugar la repesca de la Champions, encara que sigui contra un rival en teoria inferior...
Contra qui juga l'Atlètic de Madrid, ho recordeu?
Bruges? Bruges. Sí. Sí, sí.
Jo crec que cauen, eh?
Cauen?
Contra el Bruges? Sí, home. Mira, el Bruges és probablement un dels equips d'Europa que millor contraataca. Que és el pitjor pla que es pot trobar a l'Atlètic de Madrid. Que algú els hi faci d'Atlètic de Madrid. O sigui, l'Atlètic de Madrid contra el Barça sempre tindrà un bon rendiment. Perquè és que tenen jugadors ideals per passar i moure's a l'espai, jugar en espais oberts. Ara, que el Bruges li doni la pilota, que és el que li va fer amb el Barça, i el Forbes i companyia comencin a córrer, vaja, jo crec que tenen un guió molt enverinat.
L'any passat es va encarregar l'Atalanta.
Però segur que té a veure amb com es juguen els partits, és evident, eh? Jo crec que el Barça li va de conya a l'Atlètic de Madrid, estic d'acord amb el Ricard, però avui hi ha una acció, el tercer gol del Rayo, el tio que centra no el va buscar ningú, és un corna. I al final hi ha Lookman que s'adona que està sol i comença a córrer quan ja pràcticament la pilota està volant. I és una errada de concentració tan heavy que contrasta amb el que vam veure dijous, on no es donaven un respir. I jo crec que té a veure, Simeone pot dir missa, perquè Simeone sempre diu el que li sembla, però jo crec que dijous van jugar una cosa i avui han sortit a pasturar. Bé, jo ho puc entendre.
A veure, més que la derrota de l'Atlètic de Madrid, avui he celebrat la victòria del Rayo Vallecano d'Íñigo Pérez, que és el seu entrenador, per mi un dels entrenadors de la Lliga, ja no aquesta temporada, sinó des que va debutar. I si quan entreni l'Atlètic de Bilbao, que crec que acabarà entrenant l'Atlètic de Bilbao, no l'espatllen a Sant Mamés, per mi és una de les persones més interessants d'escoltar, les seves reflexions futbolístiques, extrafutbolístiques, que fa cada setmana i en qualsevol tipus de circumstància. Íñigo Pérez, em trec el barret davant d'aquest entrenador.
Hi ha molts aspirants, la banqueta de Sant Mamés.
Quin més?
Eder Sarabia, Iraola.
Jo crec que aquest acabarà ja, eh?
L'any que ve?
No sé quan.
Jo també crec que acabarà allà.
Aquest any, aquest estiu passat, el volia Osasuna molt, i va ser ell el que va decidir quedar-se.
Ell va decidir quedar-se
al Rayo, però vaja, tal com estan les coses al Rayo...
Jo crec que a més la seva idea futbolística quadra molt amb l'Atlètic, no tant la idea de Sarabia. O sigui, Iraola té un caché que no sé si l'Atlètic Club li podrà pagar després del que de la trajectòria que té a la Premier. Però vaja, veig més Iraola i Íñigo com a candidats, perquè és que l'Atlètic Club, si comença a jugar com vol Eder Sarabia...
Es posen nerviosos amb més.
Home, serà contracultural, allò.
A veure, tenint en compte el que ha passat avui amb l'Atlètic de Madrid, algú veu de manera diferent el que pot passar, el que pugui passar a la tornada de la Copa el dimarts 3 de març, en l'intent de remuntada del Barça després del 4-0, Uri?
Avui només ha jugat un jugador que va jugar dijous contra el Barça.
No canvia
res l'opinió.
Sònia?
No, però és que a mi la meva opinió canviarà en funció del que vegi del Barça en els pròxims partits i en aquells.
Costa, Ricard?
Jo dijous a la nit pensava que el Barça remuntarà i avui ho continuo pensant.
I tu, Ricard?
I jo, com la Sònia, espero una mica quina és la resposta del Barça, perquè tot i que m'hagi sorprès molt que li hagin clavat 3 gols avui, crec que, com diu l'Oriol, és bastant conjuntural, vull dir, no per treure gaire conclusions.
Acaba d'entrar a l'estudi de Catalunya Ràdio, on estem fent el Club de la Mitjanit, l'Andreu Sararols. Andreu, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Avui, per qüestions logístiques, has vingut aquí a l'estudi, què et sembla?
Avui bé, molt bé. Aquí molt bé.
És bastant mític, avui no hem pujat les cortines, ara les pujarem i veuràs què passa la gent pel carrer.
Sí, ho he vist quan passava, us he vist aquí avui... Ja posats.
Ara posarem les cortines. Escolta'm, tu creus que el Barça remuntarà contra l'Atlètic de Madrid?
Jo ho veig molt complicat.
Molt complicat.
Molt complicat, com deia l'Oriol, ha fet molta rotació al Xolo i veig molt difícil que puguin remuntar el 4-0.
Mm-hmm. A veure, el Madrid ahir va guanyar 4-1 a la Real Sociedad al Bernabéu. Ara vindrà el Marc Andrés perquè té dades interessants sobre els penals a favor i en contra del Madrid aquesta temporada. Va ser molt contundent, va tenir 2 penals a favor que no tothom veu clars al 100%, a mi em sembla tan veritat que hi ha contactat Aramburu, el lateral dret de la Real Sociedad, en els 2 casos, en els 2 penals, com també és veritat que Vinícius hi posa molt, però molt de la seva part en els 2 casos. I hi ha aquesta dada curiosa que ara vindrà el Marc Andrés a explicar-nos-la, que és que al Madrid li estan xiulant molts penals aquesta temporada, tants com 13 penals en 24 13 penals en 24 jornades, Marc.
Sí, és així, 13 penals en 24 jornades, i el que és més destacable, al final Arbeloa només ha entrenat al Real Madrid 5 jornades de Lliga, i són 5 penals en aquestes 5 jornades. En aquesta contra la Real Societat se li van xiular 2, i per tant hi ha un partit que no se li van xiular, que va ser la victòria contra el València, però res més.
A més, talla. El Barça, per exemple, el Madrid 13. El Barça, quants penals en 23 jornades, que ha jugat un partit menys?
Clar, demà jugar a Montilivi, de moment són 6.
6. 13 a 6. O sigui, he llegit avui un titular, que és que el Madrid, amb aquests 13 penals en contra, ha superat el rècord de penals a favor a la història de la Lliga, però això no és a final de temporada.
No, és una projecció, perquè el rècord absolut el té el Barça amb 19 penals a la temporada 2015-2016, a la segona de Luis Enrique, però aquesta projecció és veritat que el Madrid l'està superant perquè a la jornada 24 aquell Barça sí que és veritat que duia 12 penals a favor. Per tant, el Madrid ara mateix en du un més.
O sigui, aquestes alçades és rècord.
Exacte. Aquestes alçades és rècord, però ara el Madrid està a 6 penals d'igualar aquella xifra del Barça. Això sí, queden 14 jornades de Lliga, que no són poques.
Superarà segur.
Ja veurem. Ja veurem, no tinguis aquests prejudicis, Uri.
No, és un pronòstic només.
És un pronòstic, molt bé. A veure, en contra el Madrid li han xiulat molts penals aquesta temporada?
Doncs mira, el d'ahir és el tercer en aquesta Lliga. No li xiulaven un en contra des de la jornada 7 al camp de l'Atlètic de Madrid.
I és l'equip a qui menys penals li han xiulat?
No, i crec que cap de les persones que ens està escoltant o cap de les persones de l'estudi s'imaginarà quin és l'equip amb menys penals xiulats.
Un altre prejudici.
És veritat, però és que és el Getafe de Bordalàs.
És que el Getafe saben defensar tant que no fan penals. Les faltes es fan fora de l'àrea.
Només li han xiulat un penal en tota la temporada. Només després, amb dos, també està l'Atlètic de Madrid.
Segur que n'han fet més, eh? Però només li han xiulat un penal. El Barça, quants penals en contra?
Mira, 4 en total. Són el Ciutat de València contra el Llevant, el Pizjuán davant el Sevilla, a la Cartuja contra el Betis, i el que molta gent recordarà, que és el de Stensne, que li aturà a Mbappé al clàssic al Bernabéu.
A veure, aquí les dades de penals en contra més o menys són similars.
Sí, aquí sí que són força similars.
La diferència són els penals a favor. Entre els dos penals d'ahir sobre Vinícius, que són així, i els 13, que va camí de rècord del Madrid aquesta temporada, què us diuen aquestes dades?
Home, amb el que va passar ahir és el millor reflex de les dades, no? Per mi els dos penals d'ahir no són així. Per mi el primer és clar que ho és, i el segon és claríssim que no ho és.
Per mi el segon li fa la tisora per darrere, Uri.
Sí, però després que es tiri.
No ho sé, això.
Home, jo crec que hi ha una càmera que es veu claríssim que Vinícius es tira...
I hi ha una altra que no. A mi em semblen jugades que no són escandaloses, és a dir.
Per mi el segon és escandalós.
Sí.
Per mi el segon, sí.
Per mi el segon també no ho és, tampoc no ho és, perquè, sobretot, i a més el que més em molesta dels penals, i crec que molts jugadors ho fan, és quan un jugador es llença abans fins i tot del contacte. I Vinícius s'està llançant abans fins i tot que l'estiguin tocant, perquè té tendència a caure. I no dic, d'aquesta dada, de la del Madrid, jo no, només dic que em sembla molt bé, però que a mi m'interessen les dades de quins ho eren i quins no, perquè te'n poden xiular molts, però si resulta que és que trepitges molt l'àrea i que et fan... Vull dir que provoques, per tant, que els defenses...
Home,
amb la teva habilitat...
Amb el VAR, el percentatge dels que no ho eren baixa, hauria de baixar. És veritat que
clar,
fa una
que
setmana...
Com els d'ahir...
A l'Emil li fan un penal que no xiulen, ni després revisa el VAR contra el Mallorca, i per mi és més penal que els dos d'ahir.
És que aquest és el tema. Aquest és el tema, que jo estic d'acord amb el que han dit l'Oriol i la Sònia, el primer ho és, el segon de cap manera, però el que emprenya, vist des de fora, és la diferència amb que en una àrea sempre són penal i a l'altra costa de viatge, de vaja. Dius, si el bagatge 13-6 fos entre un equip que està lluitant per guanyar la Lliga...
Si ha fet més gols al Barça que al Madrid, o sigui, això vol dir que ataca més, fins i tot.
Clar, quan heu dit el Barça aquell de la 2015-2016, clar, és que estem parlant d'un Barça Neymar Suárez Messi. Sí, sí. No m'estranya que li xiulessin 19 penals. Vaja, segurament algun no ho devia ser, però no m'estranya. Aquest Madrid no seria
però
aquell
jo
Barça.
Jo crec que influeix molt, Costa, que tant Vinícius com Mbappé són jugadors molt hàbils i jugadors que a la que noten el contacte se'n van a terra i ho fan molt bé.
Però
és a dir,
cosa,
ho fan molt bé. Quan dic que ho fan molt bé, vull dir que aconsegueixen que els hi xiulin molts penals perquè ho semblen, perquè a més tu veus allà i veus el contacte. La qüestió és, aquesta intensitat ha provocat realment la teva caiguda?
Clar.
I aquí és on els àrbitres haurien de començar a posar-se molts durs perquè d'aquests D'aquestes sis caigudes per partit que hi ha a l'àrea, perquè tu veus un partit del Madrid i hi ha moltes caigudes a l'àrea, quan l'àrbitre tingui molt clar, perquè a més a vegades ho tenen molt clar, del rotllo, no, aquí no pico,
targeta, no?
Treure la targeta groga, sí. Perquè així evitaries que fixessin.
El Barça ha fet 10 gols més que el Madrid en aquesta lliga, i això els que faci demà a Girona, si en fa algun. O sigui, que hi ha una diferència important. O sigui, que el Barça ataca tant o més que el Madrid. Però fa uns dies vaig veure un insight d'aquests que fan amb els àrbitres del Monoera Montero, no sé quin partit era, no sé si era la final de la Supercopa...
És possible.
I explicava que ells preparaven molt bé el partit perquè tenien informació sobre com actuaven els jugadors, com defensaven els corners, si hi havia bloquejos o no bloquejos als corners. Doncs, home, una part important de la informació que han de revisar és la tendència que tenen els jugadors, Andreu, a deixar-se caure, i Vinícius i Mbappé són sospitosos en aquest sentit.
Sí, al final els àrbitres han de tenir el control d'aquestes accions. Per mi Vinícius sí que es deixa caure molt més que Mbappé.
Mbappé, déu-n'hi-do, eh? El que passa és que té fama de bon nen, però aquí a Montjuïc l'any passat va fer una piscina històrica.
Sí, històrica, doncs és molt ràpid i difícil de defensar, però sí que és cert que sempre es compren cap a casa.
Ricard, tu vols parlar d'això dels penals?
Sí. Mira, jo vull dir, primer, que això no canviarà mai ni ha canviat mai. Això és històric i continuarà sent històric. És a dir, com de la mateixa manera que Barça i Madrid, com a equips grans, són més afavorits que la resta d'equips de la Lliga, perquè qualsevol decisió presa en contra d'ells genera un soroll que els àrbitres, encara que sigui el subconscient dels àrbitres, els incomoda, és evident i continuarà sent evident i no canviarà mai. El Madrid és el principal beneficiat, perquè el control dels altaveus periodístics sobre això són molt més forts, perquè penetren a tot arreu. En canvi, nosaltres som un país d'una cantonadeta de la península, com va dir un dia Guardiola, que com a molt el soroll el fem cap aquí, però cap a fora no en fem tant, i ells l'envaeixen absolutament. Jo estic bastant d'acord amb la Sònia amb el tema Mbappé i Vinícius. Per mi són dos jugadors propensos a que qualsevol contacte anar a terra, i ho fan bé, però ho fan bé sobretot per la camiseta que la samarreta que tenen. No pas tampoc per la habilitat, perquè amb una altra samarreta no tindrien el mateix tracte. Aquesta és una evidència. És a dir, una groga a Vinícius o a Mbappé per deixar-se caure, l'àrbitre, la cosa va massa ràpid com per poder estar segur que no l'han tocat i ensenyar una groga. Això no
però,
ho veurem.
Però també, o sigui, la cosa va ràpid, però revisant les caigudes... Poden aguantar una miqueta més la decisió de xiular penal i no xiular-los, tenint en compte els antecedents. Si tens antecedents penals,
sí,
Xavi, tracten d'una manera.
D'acord, però és que qualsevol decisió que encertis o t'equivoquis en aquell partit té una dimensió que no té en un qualsevol altre partit, i per tant, el subconscient de l'àrbitre...
Escolta'm, fotre als anys 80, però quan no que ja sabies que no, i el pobre... El dia
però fotre
pobre...
tenia la samarreta de l'Atlètic de Madrid, no la del Madrid.
Però tots pensaven que havia fet piscina amb Futre. I amb Vinícius també, doncs l'àrbitre és que... em sap greu perquè potser és injust, però els penals que li fan a Vinícius haurien de ser molt clars com perquè l'àrbitre el xiulés.
Sí, però és que el Vinícius juga al Madrid i, per tant, la dimensió que té aquella decisió diríem que supera l'habilitat del jugador, la tendència del futbolista o la matrícula que tingui l'àrbitre, perquè no és el mateix prendre aquella decisió d'un costat o un altre que la de qualsevol altre jugador. I Vinícius i Mbappé se n'aprofiten, i per mi aquesta xifra dels penals és evident. O sigui, hi ha molts penals que podem dubtar. O sigui, com dèieu, per mi els dos, jo crec que l'àrbitre ha de ser molt bo per entendre que aquell contacte no és prou, perquè el jugador ja es deixa caure abans o després. O sigui, tot això és molt difícil. Si a més el defensa entra com un brau i ara Aramburu va a terra dues vegades, la complicitat del defensa és excel·lent perquè això pugui passar. Jo crec que les declaracions de Matarazzo a la sala de premsa són exemplars, que estan molt mal defensades les dues accions, que ell ha treballat perquè hi hagi ajudes, perquè un estigui pendent del moviment de la pilota, l'altre per la sortida, i Aramburu entra en el cos a cos amb Vinícius. les dues vegades.
Aramburu, ja sabem que no és el més llest de la classe, perquè Aramburu ja li van xiular un penal l'any passat a Noeta per trepitjar Vinicius quan ja havia deixat la pilota. És el mateix, tio, amb el mateix. Sí. Vull dir que
Vinicius,
no és el més llest de la classe.
Perquè deixarà la cama, hi haurà un contacte, caurà, i si l'àrbitre no té molta personalitat, la decisió fàcil és xiular-la, perquè el VAR no li pot desautoritzar, i ell sempre pot dir que hi ha un contacte, i que la intensitat del contacte ell no la pot mesurar. Saps? No pots dir que allò és un penal molt injust. Tothom sap que Vinicius no cau per l'impacte en el segon penal. Però vaja, hi ha un impacte, hi ha, com dius tu, la tisora aquesta per darrere, i ell cau abans o cau després, sí, però hi ha contacte. Qui tirarà enrere, això?
Mm-hmm. A veure, són 11:45 de la nit, anem tardíssim, perquè hem de fer la prèvia del Girona de Barça de demà a Montilivi. Qui guanyarà demà, el Girona o el Barça? A les 9 del vespre, Montilivi, Girona, Barça. Qui guanyarà, Uri?
El Barça justet.
El Barça justet. Sònia?
Jo crec que el Barça.
Costa?
El Barça.
Ricard?
Jo també crec que el Barça.
Andreu?
Crec que el Barça, també.
El Barça. I l'Eduard Solà?
Clar, que em quedaré sol si dic que home, crec que guanyarà el Girona.
Digues el que creguis, home.
No,
que...
Un empat.
El signes tu, pensant en els interessos del Girona?
Sí, absolutament.
Sí, eh? Com es presenta el partit per al Girona demà?
Doncs mira, tenint en compte que a última hora, l'últim partit de la jornada ha perdut el Mallorca, el Girona començarà el partit de demà amb 2 punts sobre la zona de descens, altres partits no li han sortit gaire bé la resta de resultats de la jornada. Després d'haver sumat 2 dels últims 9 punts possibles, torna a Montilivi, després de 2 desplaçaments consecutius, havent perdut a Oviedo i havent empatat la setmana passada in extremis al camp del Sevilla.
O sigui, que hi ha certa necessitat. Contra el Barça no pot ser una necessitat, però comença, després dels resultats d'aquesta jornada, a ser urgent que el Girona torni a sumar de 3 en 3.
Els veus que els equips de darrere van pressionant. És veritat que hi ha una classificació molt igualada. Crec que el Girona ara està empatat amb 3 equips més a 26 punts, per darrere el València, el Rayo Vallecano...
Hi ha el Sevilla, l'Alavés, el València i el Girona amb 26 punts.
I la setmana que ve, Xavi...
I el Rayo amb un punt menys, i el Mallorca, que marca zona de descens després de la derrota d'aquesta nit, amb 24, sí.
La setmana que ve, l'Alavés Girona.
Què ha dit Mitchell?
Doncs mira, diu que saben com fer-li mal al Barça, però que una cosa és haver-lo estudiat i saber com li poden fer mal, que, per exemple, el partit d'anada de la primera volta van saber com fer-li mal, perquè van tenir opcions d'avançar-se en el marcador, però no van acabar sortint bé les coses, i l'altra cosa és que t'acabin sortint bé i que el més normal és que demà guanyi el Barça.
És un partit especial, no és un o més. Jugar contra el Barça, contra el Madrid, l'Atleti, són equip que de guanyar dones un pas més que contra qualsevol altre rival. Lo normal és que guanyen ells, perquè guanyen el 90% dels partits. La classificació diu que el Barça guanya quasi sempre i el Madrid també. Per això, sóc optimista, sempre.
Mitchell, abans de jugar contra el Barça, posant l'etiqueta de favorit a l'equip de Hansi Flick, no sé si serveix de gaire, però és el que pensa i sembla molt, molt genuí l'entrenador del Girona, que ha dit que Lamine és tan important com la resta de jugadors del Barça. Ara li preguntarem a l'Àlex Dalmas si creu que hi haurà tàctica per engaviar Lamine Yamal. Unagi és baixa encara, oi, Edu?
Sí, ahir es van complir 6 setmanes des que es va lesionar amb la selecció del Marroc. Hagués pogut entrar a la convocatòria, però Mitchell l'ha descartat. Diu que prefereix esperar una setmana que ve, una setmana més, per tenir-lo per Vitoria.
Àlex Moreno també baixa.
Sí, juntament amb Ter Stegen i Van de Beek, lesionat de llarga durada, Àlex Moreno, 6 setmanes de baixa.
I Rubén Blanco estrenarà la convocatòria?
Sí, per primera vegada el van presentar dimarts, tot esperant que Rubén Blanco pugui debutar quan a Gazzaniga li ensenyi la 5a targeta groga, perquè ara en té 4.
En té 4, eh? O sigui, està una de la suspensió i
així és.
Aquí hi ha la perspectiva del debut de Rubén Blanco, que ha arribat aquesta setmana a Girona. Busquem ara el que ha dit Flick aquest migdia a la prèvia del partit de demà a Girona. Roger Busà, bona nit.
Com esteu? Bona nit.
Abans de començar i que ens expliquis com has vist Flick i què ha dit, tu què creus que guanyarà demà a Montilivi?
Jo crec que el Barça justet, també com l'Oriol, però crec que guanya el Barça.
A veure, què ha dit avui Flick sobre el Girona i el primer partit després de la lliçó que va rebre, que va dir que va rebre de l'Atlètic de Madrid el dijous.
Mira, doncs, Flick espera una reacció demà, vol més intensitat, vol una millor actitud, diu, començar millor els partits, perquè això aquesta temporada no està passant, i reconeix que si no estan concentrats, com va passar dijous al Metropolitano, sobretot a la primera part, doncs poden perdre contra qualsevol.
El més important és que avui l'entrenament ha estat molt bé. He vist dinamisme, intensitat, confiança, hem marcat gols. Al final vam perdre aquest partit i va ser una lliçó per nosaltres, però la vida segueix. Hem d'acceptar la derrota, centrar-nos en el Girona i tenir confiança. Tenim molta qualitat i podem guanyar contra qualsevol equip, però si no estem centrats, com l'altre dia en els primers 45 minuts, també podem perdre contra qualsevol.
Arbo, t'he sentit el tot gira aquesta tarda i has donat una dada que m'ha semblat, no m'ha sorprès gaire, però m'ha semblat molt significativa. En molts partits d'aquesta temporada, el Barça ha començat perdent. En quants?
En 15 dels 37 partits que ha jugat.
15 dels 37 no arriba a ser la meitat, però deu vorejar el 40%.
Més del 40%.
Més del 40%. Sí. I són molts partits. O sigui, aquí el Barça té un problema que és evident que té, perquè ja no només els partits que han començat perdent, sinó les primeres parts que a casa no és que hagi desaprofitat, però no han tingut el mateix ritme que la primera. Rafinha demà entrarà a la convocatòria de Flick.
Sí, està recuperat, és la novetat demà, difícilment serà titular, ja ho veurem, però difícilment titular, però ja ha recuperat i, per tant, la gran novetat demà a la llista.
Uh-huh. Rashford?
Rashford no arriba, té aquest cop al genoll, ja no va jugar dijous a Madrid i tampoc arriba demà a Girona.
Pedri?
Pedri, diumenge que ve. En principi està previst que torni diumenge que ve contra el Llevant, per tant, deixarà enrere aquesta lesió a la cuixa, al bíceps femoral, i en principi diumenge que ve ja el podrem veure.
Al migdia hem sabut que l'àrbitre del partit de demà serà César Soto Grado. És d'Àvila, però del Col·legi de la Rioja. Va xiular el clàssic al Bernabéu a finals d'octubre aquesta temporada. Per mi és un àrbitre que ha anat evolucionant a millor amb el pas del temps i que ha sabut, sobretot, rebaixar una mica el to i l'actitud quan parla i interactua amb futbolistes i entrenadors durant els partits. Ara, mira l'estadística de Soto Grado, que demà la recordarà el Marc Domènech en els partits que ha xulat el Barça, i la veritat és que és molt poc habitual. Són 16 partits, 7 victòries al Barça, 3 empats, 6 derrotes. O sigui, el Barça ha guanyat només 7 partits dels 16 que li ha xulat Soto Grado. Normalment el Barça guanya més partits que no pas els que empata o perd. I aquesta estadística, doncs, a mi em sorprèn. A veure, tot això arriba després de l'escrit de queixa que el Barça va enviar ahir a la Federació Espanyola de Futbol, també al Comitè Tècnic d'Àrbitres, per tota una sèrie de fets, alguns molt relacionats amb el partit de dijous al camp del Metropolitano, el gol que no va pujar al marcador de Cubarsí, els 7 minuts de revisió del VAR, que s'espatllés el semiautomàtic, i més coses. I avui, Roger Flick, la veritat és que ha estat molt menys dur, no ha anat a la línia del club respecte al tema arbitral.
No, diríem que ha estat més el policia bo, el club va fer més de policia dolent amb aquestes queixes, amb aquesta carta, i avui ha estat més conciliador, ha baixat el to, i de passada ha explicat que dijous passat el Metropolitano va necessitar anar a parlar amb l'àrbitre, amb Martínez Monuera, després del partit, després de la roda de premsa que va fer després del partit, per preguntar-li el perquè del penal de Cubarsí. Diu que va tenir una conversa molt agradablement.
Del gol de Cubarsí, no? Del gol anul·lat de Cubarsí.
Ai,
no,
del fora de joc, del fora de joc, vull dir, de Cubarsí, i ha explicat que va tenir una conversa agradable amb ell, que la comunicació va ser molt bona i que és el que vol, tenir una bona comunicació, una comunicació fluida amb els àrbitres per tal que tots arribin a un entès.
So for me the most important thing is when I'm looking to my.
Per mi el més important és que jo he de gestionar el meu equip i el més important és el que podem canviar nosaltres. Podem canviar la qualitat, la manera de jugar, la mentalitat, l'actitud. Hem de jugar millor. No m'importen les altres coses que de vegades no ens agraden. A Madrid, després de la roda de premsa, vaig parlar amb l'àrbitre perquè m'expliqués el fora de joc. El que vam parlar és secret, però la comunicació amb l'àrbitre va ser bona. No va ser culpa de l'àrbitre que nosaltres perdéssim. El que nosaltres podem canviar ho hem de canviar, i això és el que
we can change, we have to change, and we will do it.
El club envia un escrit de queixa oficial a la federació i als àrbitres, i avui Flick té un to molt diferent, molt més conciliador. Tornem al futbol a veure què en pensa del partit de demà, què n'espera l'Àlex Dalmas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pas sencer.
Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé.
Qui creus que guanya demà el derbi?
Jo crec que el Barça, també. Espero un molt bon partit i disputat, però crec que el Barça.
He dit derbi, i potser és un derbi, per mi no té... O sigui, a mi no em fa pensar en un derbi, però vaja, és un partit de rivalitat de país.
El derbi és de la mateixa ciutat.
No, és de rivalitat geogràfica. O sigui, a Austràlia, com estan molt lluny, poden pensar que un Barça-Madrid és un derbi. O sigui, és veritat que...
El Barça-Madrid és un clàssic, no?
Sí, ara, fa 20 anys, abans era un derbi.
Sí.
D'acord? O sigui...
Passa que derbi... un derbi té una connotació de rivalitat que en aquest cas no existeix. No?
Ah, exacte, sí. A veure, Àlex, això de la ciutat és perquè ve d'un partit entre dos equips de derbi, un deu ser el Derby County, suposo, però la definició de derbi després és un partit entre equips que tenen rivalitat geogràfica. Per això et deia que Austràlia, Barça-Madrid, pot ser un derbi. Però vaja, això són qüestions que ja debatrem en altre moment. Àlex, tu vens aquí a parlar-nos de futbol. Què creus que farà Mitchell demà contra el Barça? Esperes alguna tàctica especial, tant a nivell defensiu com ofensiu?
Jo espero que hagi preparat coses, sí. Sí, a més, Mitchell, ja sabem que la lectura tàctica és molt bo, és molt bo. Crec que haurà preparat tres coses.
Tres.
Una, la sortida de pilota. Sí, crec que haurà treballat la sortida de pilota davant de pressió. Hem de pensar que el Girona és l'equip que més temps passa a camp propi de tota la Lliga, i ho és perquè busca amb la possessió una mica treure el rival per després poder-lo atacar amb més claretat, no? És a dir, alguna cosa, no sé si fent-ho en curt amb un 3 contra 2 per banda, no sé si amb un tercer home des del 9, però alguna cosa en sortia a pilota. L'altra, és evident, que és l'atac de la profunditat. És a dir, aquestes entrades a l'esquena del Barça, tots els equips la preparen, per tant hem d'esperar que el Girona també ho hagi preparat, bé entrant de segona línia o bé fent aquestes entrades com vam veure el partit d'anada, amb els extrems des de la banda cap a dins, però alguna cosa tindrà preparada. I després jo crec que buscarà ofegar l'accés a Lamine Yamal. Jo el vaig escoltar en una entrevista que deia que Lamine Yamal l'única manera d'aturar-lo era que li arribessin poques pilotes i que per tant se li hauria d'ofegar el subministrament. I crec que alguna cosa veurem, a part de que hi haurà Arnau allà, però alguna cosa veurem.
Arnau de lateral esquerre perquè Àlex Moreno està de baixa. Ofegar l'accés de Lamine Yamal a la pilota i al joc és posar-li un jugador a sobre durant tot el partit, fer un marcatge individual, tu això t'ho imagines o no?
No.
No, eh?
No, jo crec que no. Jo crec que és orientar la possessió del Barça, posar probablement doncs algú més a prop per les ajudes, en la línia de que va fer l'Atlético de Madrid amb Marcos Llorente, que pot anar per aquí, però marcatge individual no l'espero en absolut.
Edu, deies que no, eh?
No, en principi no, i Arnau sí que jugarà de lateral a l'esquerra, però no hi haurà marcatge individual a Lamine, com aquella vegada que hi va haver aquell marcatge individual de Mafeo a Messi amb Machín a la banqueta.
És veritat, recordeu, és veritat. Eh? Sí. Àlex, sobre el Barça, tu tens respostes al que va passar dijous al camp de l'Atlètic de Madrid de la pitjor desfeta de l'era Flick?
És difícil, perquè hi ha moltes coses, amb un resultat tan contundent, però mira, si hagués de sintetitzar, jo et diria que, a part d'això que dèieu de les entrades al partit, dels duels, de la intensitat, jo et diria que va ser un problema de distàncies. I quan dic distàncies, vull dir que el Barça no va ser compacte. Va ser el Barça més llarg de tota la temporada, amb molta diferència, i fins i tot ho va dir Flick. I quan això passa, hi va haver-hi molt espai entre línies, aquí Griezmann va fer molt mal,
molt.
La pressió no va ser efectiva, el Barça va ser molt vulnerable a l'esquena perquè Passador sempre tenia molt temps per fer-ho. I per què no va ser compacte? Perquè no li va durar la pilota a camp rival. Una cosa és tenir la possessió a camp propi, però la possessió que realment t'ordena i et fa compacte és la que tens a camp rival. El Barça no ho va tenir en cap moment. Hem de pensar que el Barça, a la primera part, només fa 24 passades a l'últim terç de camp, i l'Atlético aconsegueix 27 recuperacions. Després, a la segona ja baixa, però a la primera...
Va atacar massa precipitadament.
Correcte, sí, massa precipitadament. Una vegada està a camp contrari, sí. És a dir, no va poder acumular passades, perquè a camp propi sí que vam veure algunes basculacions.
Sí, però a camp propi tens molta gent per davant de la pilota, que ells no poden defensar si hi ha una pèrdua. I a camp rival sí que tens més gent darrere preparada per si hi ha una pèrdua, activar-se, i a banda que el rival està més lluny de la porteria de Joan Garcia.
Exacte, és quan t'ordenes, és quan et fas més curt i després la teva pressió immediata és més efectiva, el rival el tens enfonsat a la seva àrea i el Barça no ho va tenir en cap moment. És el primer partit que li recordo al Barça de Flick que no té ni un tram de 10 minuts on realment enfonsa el rival.
I creus que demà l'equip reaccionarà?
Sí, estic convençut. Sí. Jo ho veig, ho hem de veure les properes setmanes, eh? Jo ho veig més com un accident que no com una cosa per preocupar-se.
Mm-hmm. I creus en la remuntada, perquè ets un tio optimista sempre i positiu.
Hem de creure, sí.
Sí? Mira, jo no hi crec. Com que el partit és demà a les 9 del vespre, el Girona-Barça, el tot costa demà serà d'una hora i no han pogut fer aquests dies la Loto Hansi, amb permís del Jordi Costa i la Sònia Germà, els hi prenem una de les seccions estrella del programa del tot costa. Loto Hansi.
Loto Hansi.
Sònia, vols fer tu els honors o tiro?
No, tira tu.
Tiro. 11 del Barça. Ara després farem la Loto Mitchell. A la defensa, veieu Valde titular després del partit del Metropolitano, Uri?
Sí.
Valde titular. Sònia?
No.
No. Jordi?
Jo sí.
Ricard?
També.
Àlex Dalmas?
També.
Andreu?
Valde titular.
I Roger Bosà?
També titular.
Al mig camp, amb o sense Marc Casador? Uri?
Sense.
Sense Marc Casador. Sònia?
Sense.
Sense. I veieu a Olmo, doncs, a la posició d'interior?
Sí.
Jordi?
Sense.
Recordeu que Rashford està lesionat... I sí. Rafinha segurament no serà titular, deia el Roger.
Sí. Jo...
És que Rafinha el veig titular.
Ah, d'acord. Ara és el que us preguntaré. Vaja, no t'avancis. El Ricard veu a Marc Casador o no?
No.
L'Àlex Dalmas?
No, tampoc.
L'Andreu?
No, tampoc.
I el Roger Bosà?
Tampoc, perquè veig a Bernal, de Jong Bernal.
Ah, bona aquesta.
Jo també.
Bona aquesta. Rafinha el veieu titular ja? L'Àlex Bosà, el Roger, has dit que... Fa pinta que no, encara.
Que difícilment serà titular, perquè si hagués estat disponible dijous, estava per jugar 25-30 minuts, per tant, difícilment titular.
Uri?
I el queda a rotar.
Sònia? Has dit que sí.
I és que el veig titular per això, perquè ja dijous, o sigui, podien haver forçat una mica, no van forçar, tampoc s'ha perdut tants partits, i sense tenir reforç, que jo crec que l'equip el necessita. No, vull dir, per jugar 60 minuts, eh? Però jo el veig titular.
Jo no.
Tu no. Ricard?
No.
I l'Àlex Dalmas?
No, jo no. Jo és que veig Parran de 9 i Fermín de 11.
I de mitja punta Olmo, però està jugant més Fermín de mitja punta que no pas Olmo.
Sí, els veig canviats.
Els veus canviats pel que va passar l'altre dia al Metropolitano.
Sí.
I l'Andreu?
No, jo crec que tindrà minuts en funció del resultat, però de titular no començarà.
Molt bé. I de la Loto Hansi a la Loto Mitchell.
Loto Mitchell.
El crèdit l'ha fet el Sergi Camps. L'ha fet avui o ja el teníeu d'anteriors tot costa?
Ja el teníem. Crec,
eh?
No?
Diria que sí. No ho sé.
A veure, aquí començarà sempre l'Eduard Solà. Gazzaniga, indiscutible a la porteria?
Sense Ter Stegen, Gazzaniga, titular indiscutible.
La resta també ho veieu així, eh?
Sí.
On jugarà Arnau Martínez, ja ho has dit, al lateral esquerre?
Al lateral esquerre, segur.
No hi ha més opcions?
No, alguna vegada Mitchell ha dit que en aquesta situació s'hi podrien adaptar jugadors com Joel Rocco o Brian Hill, però sense Àlex Moreno, i com que ho va fer bé la setmana passada, Arnau Martínez de lateral esquerre.
I Dali Blin havia jugat de lateral esquerre.
Sí, però no li acaba d'agradar, l'any passat no és que li sortís molt bé. És veritat que Blin també pot jugar de lateral a l'esquerra, però tenint Arnau a l'esquerra, Hugo Rincón o Francesc a la dreta, crec que aquesta serà la defensa titular.
Posar Blin de perseguir Lamine em semblaria...
També.
Però
l'altre dia pensàvem que Rogeri seria esclafat per Lamine i va fer bon partit.
Vaja, és que... Blin també em sembla que
és molt
Blin. Lent.
Echeverri, titular o suplent, Edu?
Jo encara no veig Echeverri titular.
Algú?
Jo tampoc.
No, eh? I l'error en l'empat del Sevilla de la setmana passada, hi pot tenir a veure o no? O és que l'estructura...
No, no.
Lemar està jugant bé, no, en aquella posició.
Mitchell decideix per altres motius, no perquè hagi tingut un fallo que va ser evident, però no per això crec que decideixi. No.
És que tindrà difícil entrar a Xavi Arri, perquè Lemar ho està fent bé, i ara entrarà un Aji d'aquí una o dues setmanes.
Mm-hmm. A veure, Edu, farà fred demà a la nit a Montilivi?
Mira, ho he mirat, 18 graus, espera't, no us emocioneu, 18 graus a la tarda,
sí.
A l'hora del partit, 8-9 graus a Montilivi.
Baixarà, però vaja, és suportable.
No, bé.
Fins demà, Edu, gràcies, bona nit.
Molt bé, adéu-siau, fins demà.
Adéu, Roger Bosà.
Adéu, bona nit.
Demà a les 9 del vespre, Girona-Barça, a les 7 de la tarda, tot costa, i ja a partir de les 8 la prèvia i el partit a la TDT de Catalunya Ràdio. Això demà. Ara, d'aquí dos minuts, atenció a la història que hem descobert avui, aquesta tarda, una història que té molt a veure amb la història de la ràdio, d'aquesta ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
41.343. 41343 de la sèrie 21.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Minuts són les 12, en 9 minuts tanquem el club de la mitjanit. Ja hem repassat el que li ha passat avui a l'Atlètic de Madrid, que ha perdut 3-0 contra el Rayo. Hem parlat dels penals a favor del Madrid, de la prèvia del Girona-Barça de demà. Volem parlar de la sensació futbolística. El jugador sensació del futbol català, que té nom i cognoms, però abans una història boníssima amb un dels protagonistes d'aquest diumenge. A veure, baixa la música aquesta. Estigueu atents tots. A veure si us sona aquesta cançó. A algú li sona aquesta cançó?
Sí. Home, la de la cabra,
la no? Cabra del Bastel, no diguis a ningú.
Goran Begovic o una cosa així.
Sí. Ernest Macià, bona nit.
Bona nit, Xavi.
A veure, tu et sona aquesta cançó?
Sí, em sona molt de quan el Jordi Basté, el no ho diguis a ningú, volia explicar que un club, una organització, era una casa de barrets.
El Barça de l'època Gaspar, bàsicament. Sí. El Barça de l'època Gaspar. Ernest, aquesta cançó es diu Bugarsko Solo. Forma part de la banda sonora de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, Gat Negre, Gat Blanc, sí. D'un director iugoslau de molta trajectòria, de molt prestigi, que és l'Emir Kusturica. I avui al Palau, un noi de 16 anys, 9 mesos i 15 dies, el Nicola Kusturica, s'ha convertit en el jugador del Barça més jove de tota la història en fer un bàsquet, en anotar punts a la Lliga CB. És així, eh?
Sí, és així. Amb 16 anys i 9 mesos estem parlant del jugador més jove, sí, perquè ha superat a Jaco Chonis, que ara està a la NBA, bé, de fet, amb el filial de Miami Heat, però bé, sí, el supera.
Has descobert que el Nicola Kusturica és familiar llunyà del director de cinema Emir Kusturica.
És així, és així. Familiar llunyà, tercer, quart grau, i per tant, doncs bé, jo no podria dir que és familiar directe, però sí que té... Aquest és un cognom molt habitual a Sèrbia, val? Podria haver estat perfectament que no. Doncs resulta que sí, ell va néixer a Novi Sad, a Sèrbia. Emir Kusturica va néixer al que actualment és la Bòsnia-Herzegovina, però aleshores formava part tot plegat de Iugoslàvia,
sí.
I del qual, doncs, ell, per un tema d'edat, com Pesic, és un... doncs, un... té un... mitifica,
creu,
no?
I creu l'antiga Iugoslàvia. A la força de l'antiga Iugoslàvia, Emir Kusturica, sí.
Exactament. I bé, doncs, aquest noi, que avui tenia els seus pares al Palau, i que normalment els entrenaments és apadrinat per Jan Veselý, ha demostrat que, bé, ara no es tracta d'inflar el globus, però realment sí que es veu que té fusta. Jo no sé on arribarà ni quina dimensió tindrà, però amb 16 anys ha jugat molt bé davant del Baxi Manresa, ha notat els 3 tirs que ha tingut, ha agafat rebots.
A quina posició?
Alé, per un tema de joventut, jo crec que ha de ser alé, però evolucionarà cap a un alé pivot claríssim.
3-4, eh?
Sí.
I és bo, eh? Dius que se li veu a maneres.
Sí que és bo, sí. Sí que és bo, sí. Naturalment, també el físic marcarà, però pinta que pot ser un jugador que marxi a l'NBA. Primer passarà per la Lliga Universitària, però com que és júnior de primer any, l'any que ve el Barça encara el tindrà. I jo sé que el Barça vol fer una aposta forta per un d'aquests jugadors que té el planter. Sap que la majoria se'n van a la Lliga Universitària i després a l'NBA, però volen apostar per un d'aquests. Jo no sé si serà Dabone, si serà Kusturica, o no serà cap, perquè és que els americans paguen molts diners, però la intenció és almenys plantejar-s'ho.
El Barça ha guanyat de molt, gairebé 40 punts aquesta tarda al Palau Blaugrana al Baxi Manresa. El Girona avui ha guanyat a la pista de l'Iopos Lleida. La Penya va guanyar a Saragossa. L'Andorra ha perdut aquest migdia contra el València. I ara ve la Copa. Dijous tenim Copa a València. La Penya juga dijous contra el València. El Barça quarts de final divendres contra el Camp Múrcia.
Sí, és així. D'entrada, cap dels dos és favorit per res del món. El Barça per temes físics i la Penya perquè juga amb un València que avui l'hem vist i fa por, Andorra. D'entrada, sembla difícil, però no és impossible, perquè d'aquí a dijous poden passar coses. La Penya, avui sentíem el Jordi Martí, el seu director esportiu, dient que no tanquen la porta a poder incorporar Jabari Parker, que és el jugador que estava al Barça i al Partizan, i si no, Parker, un altre. Busquen un 3-4 americà, d'entrada no és favorit, i a més, si guanyés el València, després es pot trobar el Madrid a semis, i el Barça està trinxat físicament. Vull dir, avui amb el Manresa, perquè són molt bons, però tenia les baixes de Satoransky, Veselý, Panter, que segurament algun d'ells, o potser tots tres, arribaran a la Copa. Veurem en quines condicions. Algun d'ells, sobretot Veselý i Satoransky a l'esquena, potser jugant infiltrats. És un Barça agafat amb pinces.
Que vagi molt bé per València. Gaudir la Copa, Ernest.
Gràcies, Xavi, gràcies.
A veure, Andreu Serranols, tenim ni 2 minuts per parlar de la nova sensació del futbol català. Un jugador que segurament la temporada vinent jugarà al Girona i que fa uns dies vam quedar que en parlaríem aquí al Club de la Mitjanit. És l'Izan González, que jugava a l'Europa, ha marxat al Granada, propietat del Cornellà, acabarà al Girona i a segona divisió ha tingut un impacte immediat. Va fer un golaç ahir en el Granada 5 Valladolid 1 i amb un colpeig gairebé similar xuta el travesser. Tambo és aquest nano. A mi un entrenador em va dir és un futbolista a nivell per jugar molts anys a primera divisió.
Sí, l'explicació és una mica rebuscada. Sí que és cert que l'Izan és un jugador del futbol català que fa temps que sona, és un 2004, que ha estat al Cornellà, va tenir una passada a l'Escala i va tornar al Cornellà per anar a l'Europa. I bé, és un pivot que pot jugar de 8, que pot jugar de 10, molt intel·ligent, molt recuperador. Sí que és cert que em sorprèn una mica que el Girona l'hagi firmat, no de forma oficial pel tema del fair play, però que hagi anat a Granada a segona. Bé, veurem una mica el rendiment. Va jugar el partit amb el Valladolid amb un molt bon nivell, amb gols, que normalment és un jugador que no tenia registre de gols.
Àlex, a l'Europa no havia fet gols?
No n'havia fet cap.
Bona temporada. No. L'està trobant a faltar a l'Europa?
Home, i tant. És un jugadoràs. A mi Adai m'ha dit que és el millor migcampista que ha entrenat mai.
Ah, bona aquesta. Izan González, recordarem el seu nom. Li farem seguiment aquí al Club de la Mitjanit tota la temporada. Gràcies, Andreu.
Molt bé, moltes gràcies, Xavi.
I gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sonia Gelmà, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, un diumenge més al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent, que sí que tenim programa. Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit.
Si a ballar amb mi aquesta nit. Tancar l'idea de l'art i admets que no vas fer un error de càlcul. L'última vegada podríem jugar al joc.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb nou veí. I el record especial d'avui és, aprofitant que divendres va ser el Dia Mundial de la Ràdio, suposo que us va arribar d'una o altra manera, per a la persona amb qui realment vaig descobrir la màgia de la ràdio. Això sembla un tòpic, però la ràdio és veritat que té màgia, fa treballar la imaginació i fins i tot t'ajuda a aprendre a escoltar. Crec que no sóc l'únic que va començar a estimar la ràdio a través d'aquesta persona. Si dic mestre, la majoria ja sabeu de qui parlo. Si dic Quim, uns quants més, tot i que algú li digui Josep Maria. I si dic Puyal, tots sabeu de qui parlo i diria que la majoria també l'haureu admirat. Quan era nen i el Barça jugava fora, tenia el costum de seguir els partits tot sol a la meva habitació, escoltant el Quim i la transmissió de futbol a Catalunya Ràdio. Explicava tan bé les jugades que al vespre, quan feien el resum del partit, el gol a gol, sabies perfectament quina era aquella jugada perquè el Quim l'havia descrit amb tots els detalls abans a la ràdio, a la Transmi. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagrosa, si sentiu la ràdio en directe. Bona nit i bona setmana, porteu-vos bé i passeu-ho millor.